de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
La TV.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Manuel Sempere Bono. El entierro tendrá lugar mañana martes a las 11 en la iglesia arciprestal, domicilio del finado, calle Benedicto número 24. Descanse en paz. Necrológica facilitada por Tanatorio San José.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 13 de setembre, un dia més en tots vostès, des d'ací, des de Ràdio Villarreal. El programa és Protagonistes, com vostès ja saben, i jo em pregunte. Bueno, em preguntaré després de dir-lo, que després de que vostès reflexionen en mi allò de que el Consell de Ministres té previst aprovar dimarts noves mesures per baixar el preu de la llum. I jo em pregunte. Clar, si el 10% de 100 són 10 i el 10% de 200 són 20, perquè el que no baixen és el percentatge de recaudació que recauda el govern i després regulen la mesura de la llum. Dic jo. Ara sí, anem a ello. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Perquè, clar, tots els polítics se sumen i diuen allò de anem a manifestar-nos perquè això no és normal. Els d'ara diuen que eren els d'antes que ja ho tenien signat i, per tant, Hidroelèctrica ens cobra el que ens cobra. Però, clar, si se cobra un percentatge sobre la factura de la llum, vostès hi poden llevar aquest percentatge sobre la factura de la llum.
Sí, sí, sí.
I després regulen aquest preu que vostès volen regular. El que passa que és molt bonic. És més, jo aquesta imatge de tot el món concentrat fora del Congrés, i qui queda en el Congrés?
clar, no? Ells tenen que regular, no? I això, no? Per a que no ens puixen l'ajuntantíssim, no? Que se'ns està anant pues, moltíssima part, no?
Ells sí que tenen la capacitat de dir sí. Baixem el percentatge de l'impost que cobre per el subministre de llum.
Sí, totalment.
O no?
Clar que sí.
Que per cert, m'estava dient Mania, no és el percentatge, és el percentatge.
Percentatge.
Bueno, a vosaltres que no ho han entès bé. Senyors, el percentatge, per favor.
Uh-huh.
A vosaltres que bueno, ho diem malament. Pot ser això, Maria?
Uh-huh.
No ho diem malament. Maria, fem una pauseta de publicitat, te pareix, i mos dones
sí.
les notícies?
Clar, per supost.
Estàs a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Canem, la ropa que estás buscando, ahora hasta el 50% de descuento. Encontrarás calidad a buen precio y un asesoramiento personalizado si lo deseas. Canem, hombre y mujer, casual, sport, ceremonia, desde la talla 34 a la 50. Canem. Nos encontrarás en calle Mare de Déu de Gràcia 3, frente a la plaza Vallarri, o en www.canem.shop.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Ara sí, Maria, notícies?
Mira, si et pateix, com ho és, avui és dilluns, i la veritat és que està un poquet ennuvolat, què pareix si es comença en una notícia un poc simpàtica?
Uf, que bé.
On diries que s'ha fet la millor paella d'enguany? La millor paella en aquest concurs meravellós que fan a Sueca, no? Que el concurs internacional de paella valenciana, pues, on diries que s'ha pogut anar la millor paella? Silenci, en la sala.
Claro, es que una cosa es a un... Se n'ha pogut anar i una cosa on jo volia.
Clar, pues, o sigui, quedeu-vos tots bocabadats perquè la millor paella ha sigut per al restaurant El Madrileño de Guadarrama en Madrid, que clar, jo vos ho dic aixina, no? Que ho he xerrat moltes voltes amb el meu company Santi Cortés,
que
no? Que és en plan, jo que he menjat paella de Madrid Mai en la vida podría decir que una paella de Madrid estaba buena, Susana.
Qué buena eres.
El jurando era así, ¿no?
Sí, sí, es así. A més, está muy el certificado, amb notaria. Porque a més, es que el
Baix Bore... Ah, o sea, que vaig a un notari y ya te més busquemos otros, ¿no?
Home, no, pero que está certificat y se concurs, ¿no?
Mira, més una cosa es lo que vosotros volem, una cosa es lo que ocurre. Exacte,
clar.
Y al final, Madrid es Madrid. ¿Per qué? Pues porque... és molt intel·ligent, és dir,
i molt internacional.
Pues perquè diuen, això d'allí, allò d'allí, m'agrada i què vas a fer? Lo millor que ningú, ho fem així. I al final s'emporten els premis.
Sí.
Vale, entonces són molt xulapos.
Són molt.
I clar, jo com tinc que dir que és una boquita pequeña, però és de Madrid, clar, ha passat
clar, ahí. I ha passat ahí, per això és com... És que com a ir-ho vas veure, perquè Eugeni Alemany, sabeu que és, diguem, el mestre de cerimònies de ese concurs, perquè ja s'espera verte en paelles, pues ho va anunciar, no? I a mi em va fer com molta gràcia, i per això vos ho volia contar, per a que vos, també vosaltres vos riguereu,
mira, hem de dir que la gent, els madrileños, els que són d'allí, els encanta vindre a veranejar així.
Sí.
I com que s'emporten, i són listos, són molt intel·ligents, s'emporten el millor que tenim.
Clar, clar. Entonces, clar.
Ells diuen, a veure, així com se fa una bona paella, se fijen i van allí i mira...
I se l'emborden.
Economia circular.
Cuidao, que no descobrís que ni ses pilotetes de frare. Jo ja he fet malament a algunes madrilenyes que han vingut que les proven i ja ensomien en elles allí en Madrid. No me parles d'elles, no, que tinc ganes de pilotes de frare.
A més les fan i les comercialitzen, clar, que és lo més bo de tot. Clar. Però bueno.
Així és el mal. Bé, ja es comencem, si voleu, amb les notícies aixina de caràcter més serioses, perquè el Consell ja inicia les actuacions per a pal·liar esos danys produïts per les pluges d'agost i principis de setembre, perquè els municipis tenen un termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació en el DOC per a presentar les estimacions de danys en infraestructures i béns públics, no? Per a donar-les aquestes subvencions, Susana.
Home, i tant, és que estan obligadíssims.
Clar.
I a més, jo és que tinc la sensació que estan veient que les eleccions estan ahí al costat d'ella. Sí.
Veritat que sí.
Ja van apropant-se.
Oloreta, no? I bé, la Diputació de Castelló, a través del Patronat Provincial de Turisme, ha realitzat un webinar dirigit a municipis i agrupacions també municipals, aspirant a la realització d'algun dels plans de sostenibilitat turístic de destins impulsats des de la Secretaria d'Estat de Turisme per a canalitzar els 1.900 milions d'euros dels fons europeus Next Generation de la Unió Europea. Clar, és que ens van a vindre una muntona de diners i tenim que saber com gestionar-lo, Susana, no saber on invertir-lo. I clar, tenen també la Diputació la seua tasca per a que no es perguen i també invertir-lo a l'interior de Castelló, no? Que no sempre se'ls queden els mateixos grans pobles, sinó que arriben a tothom.
Sobretot perquè les platges sí que és veritat que estan molt ben promocionades, clar, però tenim un interior preciós,
clar.
Que el que hauríem de fer és aprofitar-lo per a que no s'acaben aquests diners quan se gasten, sinó que se queden de manera que torne, o sigui, que la gent pugui vindre i aquesta economia siga manejant-se.
Siga circular, no? I si t'apareix bé, ja es comencem en les notícies aixina de caràcter més local, si parlem d'un succés, perquè hi ha hagut una reierta ha deixat a dos menors apunyalats amb una arma blanca a Castelló. Els fets es van produir dissabte a la nit i quan la policia local va acudir al lloc, que va ser la primera, no van poder donar amb els agressors perquè havien fugit. Els joves tenen una edat de 16 i 17 anys i es troben en l'UCI de l'Hospital General de Castelló greument ferits. En un primer moment s'apuntava al fet que fora un delicte d'odi, ja saben, per racisme, homofòbia, no? Però prompte es va descartar i la investigació va per un altre camí, encara que el desconeixem pels moments. No obstant això, no és l'únic fet d'aquestes característiques que s'ha produït a la capital, perquè fa un mes es va produir un fet similar contra un jove de 18 anys, on també va resultar ferida una jove que, fixa, Susana, intentava, no, defendre a la víctima. Estava propet, va veure a un grup de xics que estava pegant a un altre jove i ella des d'un banc va anar corrents a intentar salvar-lo, doncs ella també va acabar ferida. En aquesta ocasió es va aconseguir detindre, no, als agressors. Veurem si en aquesta reierta de que ha passat aquest cap de setmana també poden trobar-los, no, perquè aquests actes no es queden impunes.
D'aquestes notícies que has dit, jo, la primera que has contat, en un primer moment hi ha una publicació que diu que eren bandes latines i jo li agradaria a els periodistes que foren cautos.
És que hem vist les dues notícies, no? D'un dia i d'un altre, i en el dia següent van tindre que desmentir tot el que dien en el dia anterior. O sigui, que
clar, imagineu-vos això en aquestes edats de xics tan jovens que parlen de bandes latines i que ixen a defendre's de les bandes latines. Cuidao, no siguem peliculeros, perquè això pot portar-nos conseqüències.
Els bulos, no?, que són perillosos. Susana, anem a parlar en una polèmica entre dues localitats, entre ajuntaments, Borriana i Nules, perquè l'Ajuntament de Borriana ha reclamat al consistori de Nules que assumisca les despeses que li corresponen per pavimentar el camí rural comú, que és la ratlla. Clar, tenen una ratlla i aquesta disputa està tota la vida.
Tota la vida.
Però clar, seguís estan ahí, no? De qui és la ratlla? Qui, clar, ahí està el problema sense solucionar, no? I es tindrà que pavimentar i ha de sentar aquest camí rural, perquè per ahí passa molta gent, no?
Clar, és que i les persones que passen per allí i les persones que tenen allí vivendes prop,
clar,
i aquesta gent, dic jo que el termi municipal té que estar ben determinat qui és, de qui és i qui no és, i en el que ets tuyo i és mío, la casa sin barrer. Pues, senyors alcaldes, posen les piles, perquè al fi i al cap vostès treballen per al ciutadà, perquè el ciutadà que estiga allí o que tinga que passar per allí tinga la comoditat que paga.
I ara parlem d'inversions. En primer lloc és Onda, perquè executa noves inversions de millora i modernització de les seues àrees industrials per 1,4 milions d'euros, i després l'Ajuntament de Moncofa, que també invertirà més de 56.000 euros per a millorar l'aire condicionat i la sonorització del seu mercat municipal. I ja després d'aquestes notícies, pues ens venim ja a la nostra localitat, a Vila-real. Primer, direm que es licita ja els carrers Alfred Nobel, Isabel de Villena i Carinyena amb la urbanització de l'antic solar de Erarbo.
Clar, el que passa és que si tu li preguntes a algú de la població de Vila-real, te diran vale, això m'ho van dir fa 10 anys, serà cert que al final això s'obrirà? Serà cert que acabarem, perquè jo recorde quan se van vendre els pisos d'aquest carrer, que es van vendre els pisos dient-los que anaven a obrir aquest carrer, i aquesta gent porta no sé quants anys, però una burra. De fet, no mos ho posa en la nota de premsa, però pot ser vora 20 anys.
I després parlem de les ajudes que el consistori va donar a diferents associacions de la localitat. En primer lloc serà normalització lingüística, ja que convoca les subvencions dirigides a associacions per a la promoció i l'ús de la nostra llengua, que és el valencià. I després també seria el Departament d'Esports, perquè enforteix el suport a aquesta activitat en pandèmia amb el repartiment de 20.000 euros entre clubs i primers equips del nostre municipi, no?, per a seguir promocionant aquesta marca, no?, de ciutat esportiva.
Va, lo important és que d'això és que s'han incrementat aquesta partida en 30.000 euros. I li preguntarem al regidor d'Esports, que segurament ho tindrem, estos 30.000 euros que s'han incrementat, s'haurà incrementat per què? Si és que n'hi ha clubs nous, si és que n'hi ha demandes que no teníem antes, no sé.
I per últim, dir que el punt de vacunació massiva de Vila-real tornarà a instal·lar-se en el centre de congressos a partir d'avui, dilluns 13 de setembre. Recordem que momentàniament es va passar a l'estadi de la ceràmica per els temes de la calor durant l'estiu, però que ja torna de nou al centre de congressos, que era el seu lloc original. I recordem que continua esa poder anar a vacunar-nos sense tindre cita prèvia si encara no estem vacunats.
Sí, ara hi ha una polèmica que està, bueno, el CSIF este matí ho ha denunciat, perdó, i és el fet de que se puga l'obligació de vacunar ja en els centres de salut. Consideren que atenció primària no està prou preparada per la quantitat de feina que se'ls pot vindre damunt. Però bueno, anirem veient com se desenvolupa tot això. A tot això, si recordeu, que hi havia una persona hospitalitzada en l'Hospital de la Plana al que se li posava una teràpia que es diu la ozonoteràpia. Val? Esta persona la van traslladar a planta farà aproximadament una setmana. Jo ja he pogut sentir-lo. Esta persona ja està en la planta, ja s'alça i s'aixeca en tota normalitat. Aconseguís fer-lo, ja camina sense l'andador. està a l'espera, i este matí se demà confirma la seva dona, de que li donen l'alta a finals d'esta setmana, a ser possible, i si no hi ha res en contra, podrem tindre segurament una entrevista amb ell divendres. Però veurem, quan ell se sent en ànimos d'explicar-nos la seva experiència. Una pauseta de publicitat i anem als deports.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ara sí, Víctor, i ses notícies d'esports que tenies preparades?
Pues la primera, que demà torna a la Champions.
Que bé.
Ja m'han preguntat 15 persones si sé algo de les entrades, encara no m'han enviat ningú mail.
A veure, exactament...
És que ara és el dia que està tot el món esperant que li aplegue un mail dient: vostè ha sigut agraciada en el sorteig, o no, és que crec que no hi ha ni realment sorteig, era per ordre d'entrada. I que li fiquen que demà poden anar a voler el Villarreal Atalanta.
O sigui, que avui és aquell dia que estàs esperant a recibir un premi d'una bona sorpresa, que t'hagi tocat un sorteo o algo, com allò de les papeletes que recibis, o sigui, que van vendent en les verbenes, i esos papereig en numeret, i dient: tu número ha salido. Tu segur que aniràs?
Espere.
Anava a preguntar-te si a la verbena o al partit.
Verbena ja m'ha acabat, ja està, hasta Sant Pasqual ja m'ha acabat.
Ja, tan pront te queda Nadal, no? O les festes del voltant, si vols anar.
Ah, claro, Víctor. Bueno, en principi ja està pensant en el partit demà,
sí,
de la Champions.
Dir que ahir el femení, el primer partit en casa, primera victòria, 4 punts, gol de Seila en el 86. N'hi ha que dir que ara, per llàstima, paren, però bueno, 4 punts, ja n'hi ha diversos equips que li traus 4 punts d'avantatge.
Per llàstima, paren, és que m'he perdut en ixa,
clar,
en ixa frase.
Clar, jo també.
Estan en una bona dinàmica, i ara una setmana de seleccions, que 4 jugadores se'n van, i després a l'altra setmana tornes a jugar contra l'Alavés fora de casa, no saps si la dinàmica continuarà sent igual de bona.
Però per llàstima, paren, era... Ah, vale, no era que parem, ja, que és una llàstima que se pare,
claro,
en la força que portava.
Claro, claro, perquè segurament en esta bona dinàmica contra l'Alavés hagués puntuat, i ara, pues com en els xics, se van 4 jugadors fora, no saps quan tornaran o com tornaran, i pues això, el que tenen les seleccions, que sempre,
bueno,
estan pel mig.
Uh-huh.
Dir que el Villarreal B va empatar també en les Illes, que segueix sent el líder en 7 punts, que el dissabte sí que jugaran contra l'Albacete, partidona, si en casa, en Villarreal. I dir després en el poliesportiu que en el tenis va guanyar en xiques Raducanu i en xics Medvedev, per lo tant seguixen Djokovic, Federer i Nadal en 20 Grand Slams cada un. No, de moment no hi ha desempat. Dir que en la Fórmula 1, no sé si ho vau veure, però una altra volta accident entre Hamilton i Verstappen, que de fet la roda de Verstappen, si no arriba a ser per este cercle que porten ara els cotxes de Fórmula 1 per dalt, li va passar per damunt del cap de Hamilton.
Hosti, o sigui, que perillós, sí,
li salva el halo, que si diu, si no, segurament estaríem en una tragèdia ara mateix en la Fórmula 1.
Yeah.
I després dir que en la Copa Ryder tindrem a dos espanyols en l'equip d'Europa, a Ram i a Sergio García, que serà el capità. I dir que en la NFL, en el rugby, a part de que van guanyar els Kansas, que era lo esperat, en Mahomes, dir que van guanyar els Dolphins, que això no se ho esperava quasi ningú, d'això de setge.
I a tu t'ha provocat molta alegria, perquè això és el que m'has dit a l'entrar a l'estudi.
Claro, és que...
I jo t'he mirat i t'he dit: de què m'estàs parlant?
Futbol americà. Això, demà la Champions... Mira, ara mateix també hi ha una sortes de Champions femenina, que està en el Barça i el Madrid, Pero bueno, voy ya a las redes de prensa de Emery, del entrenador del Atalanta Perla de Esperada, y de Maiso, pues 13.000 gracias que podrán tornar a volar a Champions de Wines Express, como yo siempre digo, a 5 minutos de casa.
Britán, sí, sí. Pero cuántas cosas, ¿eh? Tú te qué sabes, aportate un fum de información, es
que,
¿eh?
Nosotros tenemos igual una no semana creus, que ya en selección y no hay res, no pero creus, después ya va a no, tota pastilla.
El que pasa hoy es que Samu y Dani Rama, Raba han estado absentes en la sesión grupal de este dilluns, ¿eh? ¿Es pasa algo ni a...?
Bueno, el 11 titular, o sea, no afectaría al 11 titular.
Vale.
Vale, pues estupendo, fins así, ¿no?
Claro, es que, verás tú, esta gente del fútbol es de estas personas que estés que trabajen las cosas en sacacorchos, es digo, en...
Sí, vamos a guardar mucha información, ¿no?
Sí, pues sí, sí, porque a mí me ha sonado un poco raro. Tú dices que no afecta a res, pero ¿sabes por qué no han estado?
No, desconec la raó, pero dir que, bueno, que ni Raba ni Chukwueze seguramente hagan comenzado el partido de titulares. O sea, el 11 que todos tenemos en el cap están todos.
¿Qui és el 11 que tots diuen en el cap?
De mal direm.
Ui. Ui, és que no m'ho has contat res. Siga.
Trau la màquina de tortura que tenim.
Val, perfecte.
I el pròxim dia, jo els asseguré a vostès, us asseguré a vosaltres, que el pròxim dia la sente en la màquina de tortura i diu lo que sap, perquè si no, pa què?
Pa què?
Maria, tu i jo som unes boques.
La veritat és que sí.
Tot lo que... Lo que imaginem, sí. Fija't que antes quan has donat les notícies del Partit Popular tant de Onda com de Moncofar, per cas ha anat ràpida, però tu has dit exactament. En Onda estan apostant per arreglar el polígon industrial i en Moncofa estan adequant el mercat central per a tindre aire condicionat, calefacció i tal. I jo pensé, jolín, com està el PP? Està apostant molt i molt fort pels empresaris. Mm. Però com has anat tan ràpid no podia dir. És a dir, nosaltres quan un partit fa les coses bé,
sí,
ho diem, val? I sin embargo, el nostre grup de gent que està en els esports
no mos conta res.
Quan sospitem algo del Villarreal Club de Futbol, diuen, no, corren un tupido velo i tu encara, bueno, no els ho traus. Vale, y sin embargo, a ver cómo podemos arribar a...
Sí, a ver qué farem, ¿eh?
Una pauseta de publicidad, María, y continuem y entrem en el pròxim convidat. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar.
Mira cómo va gozando. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase?
Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Bé, avui tenim també amb nosaltres a la regidora de Borriana de Festes, Lluïsa Montferrer. Bon dia, Lluïsa.
Molt bon dia.
Bé, abans d'entrar, no, li comentava, no, que la veu, diguem que la delata del cansament, no, després de tota aquesta setmana tan mogudeta que haveu tingut, no, a la seva localitat.
Sí, la veritat és que sí, ha sigut una setmana molt intensa, però bé, amb valoració positiva i, per tant, pues, tot l'esforç ha valgut la pena.
Sí, es comencem, diguem, amb els actes, si li pareix, i esos festejos taurins, no?, que a Borriana, la veritat és que ha sigut molt eufòric, no?, molt entusiasta que tot el món ha acudit a aquesta plaça que s'ha convertit, pues, en una referència durant aquests dies que hem viscut, no?, però que les normes s'han complit, no, regidora?
Sí, la veritat és que sí, hem aconseguit, pues, durant tots aquests festejos que hi ha gent vora quasi 3.000 persones en la plaça, i la veritat és que estem molt contents d'haver aconseguit que portar aquesta activitat en tanta quantitat de gent amb èxit i que ha hagut una bona coordinació i que es puguin portar a terme aquest tipus d'activitats. No? És una realitat que encara portem, pues, la nova realitat és esta i que tenim que complir els aforaments i demés, i per tant, pues, dins del que ens permetia sanitat, pues, és el que vam voler i hem pogut aconseguir.
Sí, a més, diguem que la ciutadania va respondre molt bé, no? Hem vist totes aquestes cues per aconseguir una entrada, no?, que en veritat ha causat, pues, com un poc de polèmica, no?, això de que no fora tan fàcil adquirir una per poder anar a la plaça portàtil.
Sí, és cert, ha hagut una molta demanda i el que hem fet, pues, bueno, des del primer moment el que vam voler fer és portar a Borriana una plaça el més gran possible per tal de que entrara el màxim de gent possible. Sabem que, òbviament, al final estem parlant d'activitats que tenen un aforament i, per tant, pues, dins de la possibilitat, el màxim que vam aconseguir són al voltant de 2.800 persones i en aquesta línia vam treballar. Sabíem que tot el món no podia entrar i, bé, pues, dins d'això el que hem demanat durant tota la setmana ha sigut, pues, sobretot, pues, el respecte i el poder intentar, no?, que el màxim de gent possible aplegui i el que dins de tot això complir l'aforament es respecten les mesures de seguretat. Ha sigut, òbviament, pues, a tot el món sabíem que no podíem aplegar, però el que vam intentar és que el màxim de gent possible poguera entrar en aquesta plaça i que tot el món que poguera participar almenys d'un festeig i poguera veure la gent que volia, veure els bous, no? No sabem que no es coneix com el bous al carrer, perquè al final allí sí que pot entrar tot el món, però dins de l'aforament i dins de les circumstàncies vam intentar ampliar al màxim possible que dins de les nostres possibilitats.
I que els espectadors han quedat, diguem, com pagats, no?, per poder retornar a aquesta afició que a la seva ciutat està tan arraigada, no?
Sí, al final també el que vam voler és un poc, pues, el tornar, no?, que no es quedarà un any atravegant blanc com l'any passat i, bé, pues, intentar, sabíem que no podria ser el que nosaltres coneixem, però dins de les nostres possibilitats, pues, tornar a traure bou al municipi i des d'ací, pues, també agrair a les persones que han col·laborat en els festejos directament, amb les penyes taurines que han pagat bous, que han sigut una gran participació i que pensem que sense ells tampoc hauria sigut possible fer aquesta setmana tan gran com la que hem fet.
I clar, festes, penyes, no es coneix una sense l'altra. Com ha estat el tema del protocol d'aquest bàndol que va dictar també l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont? S'ha respectat? Com ha sigut? Hi ha hagut moltes denúncies, moltes sancions per culpa de saltar-se aquestes mesures Covid?
La veritat és que la gent jo crec que s'ha portat bé, no? La gent estava conscienciada i la gent pues, al final ha sabut respectar i sobretot entendre el que això no eren unes festes a l'ús i que tampoc eren unes penyes ni podien fer tot el que nosaltres coneixem i que vam fer per última vegada el 2019. Vam aconseguir pues, traure el bando sobretot per a regular el que la gent sapiguera, el que dins de totes les prohibicions, com podien fer les coses i com se podien fer de la millor manera possible. No? Jo crec que al final el municipi ho ha aconseguit i sobretot els veïns i les veïnes han aconseguit eixir i fer veure que es pot eixir, però sempre respectant les mesures. És cert que possiblement ha hagut, però no és ni com un any normal i la gent majoritàriament ha respectat les mesures i el bando que es va traure.
Per tant, no tenim dades encara d'incidències durant aquesta setmana de lo que s'ha pogut registrar ahir a la ciutat?
Dades finals a mi, a data d'ara mateixa, no les podria tindre. Sí que són és menys que fins ara i la veritat és que sí que ha hagut una gran participació, però sempre, sobretot, com et dic, respectant les mesures i en una... participació diferent, no? De les reunions que es feien al carrer i de més.
I respecte als actes culturals, com els ha vist? Perquè sí que sabem que els concerts, pues, la veritat és que ha acudit un gran número de gent, no?
Sí, tant en el cultural com el Ceute, la veritat és que hem tingut una gran participació també, no? I a més, com ja ho portàvem fent, ho han fet per primera vegada l'any passat, sí que podem fer una comparativa i la veritat és que el que es veu és que la gent d'alguna manera està veu que són les activitats alternatives, no? I que sap que és una manera de fer pues, cultura segura, no? Com diem, i que és una manera que podem controlar l'aforament i així i tot gaudir d'activitats de forma diferent. I per tant, la gent, la veritat és que hem tingut una gran participació i augmenta la participació respecte a l'any passat, així que la valoració és positiva també perquè ha hagut molt d'èxit també les activitats diferents que hem fet.
I jo crec que ahir hi se encontre de que les carrosses hi siren una altra volta als carrers, encara que fora de manera expositiva, no? Pues és un poquet de l'inici de les festes que arrencaran ara, no? Perquè, clar, jo li he dit, es té que recuperar prompte perquè a finals d'octubre li venen les falles.
Sí, bueno, al Ajuntament estan organitzant ja la part de les falles i la veritat és que pues sí, és un poc el tancar festes per a començar que amb la meva companya que comencen les festes de les falles, no? i que comencen en breus i iniciaran en menys d'un mes, estaran en 3 setmanes, no? Estaran al carrer. La veritat és que pues és un poquet hem fet en els festejos, no? En no deixar un blanc i saber que les falles estan ahí, que la batalla de flors també no s'ha pogut fer per la situació en la que ens trobem, però que, pues, que les falles també tenen ganes d'eixir i que la batalla de flors és algo tradicional i característic de la nostra festa i del tancament de les festes de la Misericòrdia.
Regidora, per a vostè, què ha sigut el més emocionant de tornar a viure en aquesta setmana de festes? En què es quedaria vostè?
Pues jo em quedaria sobretot en la gent, no? En el poder retrobar-te en la gent, en poder tornar a veure a molta gent en un mateix lloc, el poder tindre la relació diària d'estar i disfrutar, no? De veure-nos diferents i de pues, d'una manera oblidar un poc les situacions difícils que estem vivint per a poder pues, estar gaudint de les nostres festes i intentar, pues, dins de les possibilitats, el poder anar disfrutant un poquet i tornar a la normalitat dins del que pues, les mesures no es permetixen el que coneixen, però sí que el tindre aquesta relació, no? El estar el dia a dia i el poder participar de la nostra festa i de les nostres festes patronals.
Doncs sí, perquè al fi i al cap les festes és això, no? Germanor i retrobar-se tots als carrers i esperem que pront siga d'una manera normal com venia sent fins ara. Regidora de Festes de Borriana, Lluça Montferrer, moltes gràcies per haver fet així a Ràdio Vila-real i sa valoració de les festes de la Misericòrdia 2021.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs a la 92.2 FM.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Mare meua, quina pedrega! El cotxe, la casa, quin desastre! En ocasions com aquestes és quan valores tindre la teua assegurança amb un mediador professional, SCV Pardo, carrer València 16 de Vila-real. Assegurem la teua tranquil·litat.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I avui en la ciutat de Vila-real, en la sala de premsa de la Casa dels Mundina, a les 11:30 del matí, i si hi ha roda de premsa el regidor de festes, Diego Vila, acompanyat del comissari principal del cap de la policia local, José Ramón Nieto. Nosaltres li hem demanat si podia fer-nos el favor de vindre així a la ràdio i contar-nos de primera mà aquesta valoració o aquest balanç que ha fet de lo que han sigut les festes de la Mare de Gràcia del 2021. Bon dia, regidor.
Molt bon dia.
Balanç?
Balanç, jo crec que en general molt, molt positiu. Crec que podem estar contents de com han respost els veïns i les veïnes de Vila-real i sobretot en el comportament, perquè la majoria ha sigut molt, molt cívica, han respectat la normativa tant autonòmica com la local que se va fer quan van començar les festes. I jo crec que en aquest sentit ho podem valorar positivament.
Claro, vostè me diu els ciutadans o les ciutadanes i jo li pregunto, i els penyistes i les penyistes?
Hem tingut, han hagut, conforme ha explicat el comissari principal, 84 queixes de veïns. En unes festes normals, si mon anem a 2019, estaven al voltant de 70 queixes. Hem pujat, però també és de veres que portem 2 anys sense festes, la gent vivia en un moment de tranquil·litat, no? Que a lo millor ja teníem 2 anys de tranquil·litat, que això pesa molt, i ara eren moltes queixes de, a lo millor veien un grup de gent baix de casa i ja estaven cridant per telèfon, i en quant anava la policia i aquest grup de gent se dissolvia, no? Se n'anaven. Denúncies greus no han hagut, de fet el jefe explica que n'hi han hagut 6 denúncies, diguem, greus, de les 4 han sigut miccionar al carrer i una sí que ha sigut per no complir el horari de les penyes. Jo crec que en aquest sentit sí que ho valorem positivament perquè tampoc ha sigut molt, molt elevat.
Claro, si les últimes festes que recordem en normalitat eren les del 2019, hauria hagut gent de les penyes que encara no havia viscut les penyes. Pot ser que aquest increment hagi sigut d'esta franja d'edat més jove?
Sí, és possible que siga d'aquesta franja d'edat en el que diem, no? Perquè era... possiblement era concentració quan les penyes se tancaven, que se quedaven a lo millor en la porta o buscaven un altre espai, per desgràcia, per a fer botellón, però és el que diem, quan hi havia una queixa veïnal i en seguida anava la policia, la gent o els xiquets veien les llums, se dissolvia ràpidament, no? I per això crec que la participació tant de Policia Nacional com autonòmica com la nostra policia local ha sigut molt efectiu.
Hi ha hagut una denúncia, ens ho va fer arribar així, en aquest cas el comissari principal de la policia local encara no la tenia damunt de la taula perquè ell estava fora, però així a la ràdio va arribar que si van hi haure una denúncia un poc més greu perquè van hi haure algú que sí que va plantar cara a l'autoritat i això sí que ha sigut l'única denúncia un poc més conflictiva que hem tingut així a la ciutat de Vila-real. Però per lo demés ha sigut el que vostè diu, no? Jo creia que este cap de setmana sí que n'hi haurien conflictes.
Este cap de setmana, jo per exemple que tinc la penya al centre, sí que hem vist que n'hi havia més moviment de gent, sobretot n'hi havia molta gent de fora perquè... alrededor, pues a lo millor sí que burrian a fer festes, però les feia d'una altra manera. I sí que han vingut possiblement més gent de fora, han obert penyes que el primer cap de setmana van decidir no obrir, però han vist que estava tot funcionant bé, que n'hi havia una normalitat i van decidir obrir. I pese a haver més gent, han hagut menys queixes que en el primer cap de setmana, i inclús menys conflictes, perquè el primer cap de setmana a lo millor va haver alguna pelea, que sí que va haver un ferit que va rebre una botella al cap, no? Va tindre que rebre assistència sanitària, però això són actes que per desgràcia és gent incívica que no s'ha complit en la normativa que en la normativa, inclús en la possibilitat que va donar l'Ajuntament.
Estem parlant d'una botella al cap en una població de 50.000 habitants i en un tràfic d'uns 80.000 habitants aproximadament, en unes festes que fa dos anys que no se celebraven i fa un any que teníem que decretaven el tancament d'unes penyes i en guany s'obri. És a dir, jo estic gratament sorpresa de com ho ha fet la ciutat de Vila-real. Perquè, clar, inclús ens hem arribat a riure perquè han arribat a cridar-nos denunciant així en esta casa que en una taula hi havien assentades 12 persones en vez de 10. Entonces, clar, vostè comprendrà que podem sentir molt satisfets, no?
Sí, a veure, era una situació complicada perquè veníem de lo que veníem. En Vila-real, des de lo que cap, havia estat bé, hem tingut altibaixos, n'hi ha hagut mesos molt complicats, però la normativa ho permetia i l'opció que va plantejar l'equip de govern, que això també tinc que agrair a tots els grups municipals, la unanimitat i el treballar pel bé de Vila-real que han tingut, no? En crear aquesta normativa, aquestes recomanacions, aquests horaris, perquè no era normal que tu tancares la penya a les 12:30 i pogueres estar fins a les 3 en un local d'oci.
Ahir
és on pensàvem que podria estar a lo millor el desmadre, perquè sabem que la gent quan s'anima vol continuar la festa, no? I per això vam fer aquest horari que després se va ampliar perquè va canviar la normativa. I en aquest sentit, molts municipis d'alrededor ja ens estan preguntant, explicava el comissari, que com ha funcionat, perquè volen aplicar-lo en els seus municipis, perquè, clar, recordem que Vila-real possiblement ha sigut el punt de partida per a que molts municipis de la província puguen celebrar les festes amb una normalitat.
O sigui, que quan el consistori diu senyores, anem a obrir les penyes, anem a adaptar-nos a la normativa, pues com que no saben molt bé per què ho fan, que això tindran problemes i tal i qual, després ve allò de és que no tenien més remei, tenien que fer-lo, i ara ja ve lo de i com ho han fet? Perquè els ha dit bé. A lo millor és perquè al final estava en mocedades, que és molt conciliador, no? I jo pense que ahir vam tot retornat un poc a quan érem molt menuts, no? Dic.
Sí, jo crec que el tipus d'acte també, o els actes que s'han celebrat, el tindre un aforo controlat en els concerts, en els actes taurins, en les trobades, tot això també feia, era una manera de dir
un
que...
Un ambient conciliador,
clar,
eh?
I que no eren unes festes massives conforme les coneixíem. Que això és el que sí que nosaltres no vam veure que no podríem organitzar aquests actes massius, que sabríem que no se podien complir les mesures, per això vam decidir llevar els actes massius, però sí uns actes en uns aforos controlats per a que la gent sí que puga gaudir i puga tindre aquesta alegria que també ens feia falta al poble, el veure els locals de l'hostaleria, els comerços plens de gent, que també és un estímul,
no? Se necessitava.
Perquè sabem que la festa al final també és... no se centra només en la festa, no? És tot el que comporta alrededor.
I ara en l'impuls que el... A veure, vostè acaba de viure unes festes i està pensant en les pròximes festes. Quin acte se recuperarà per Sant Pasqual que vostè considera que ja se podrà recuperar perquè haurem avançat molt, o que té des del cap quin projecte de coses que sí que creu que se podran posar en marxa?
Avui queden exactament 8 mesos, 242 dies per a que el 13 de maig comencen les festes de Sant Pasqual. Ara mateix sabem que és el que estava contant, no? Que els actes massius possiblement siguin molt difícils, encara que, segons diu la Generalitat, a partir del 9 d'octubre hi haurà una desescalada molt gran i ja estan pensant inclús en festivals, conforme en Benicàssim estarà el Sansan, en un aforo de 20.000 persones. Això es possibilita que potser alguns actes se puguen recuperar.
Hi ha poblacions que s'esperaran per a fer el bou al carrer, i vostè ho sap.
Sí, sí, Almassora, per exemple, pareix que va ser el municipi pilot en poder celebrar el primer encierro en normalitat. I nosaltres esperarem a la normativa, és el que dic, ens queden 8 mesos, sí que hi ha actes que a lo millor li peguem una volteta, perquè pensem que també la pandèmia ens ha ajudat, no?, en aquest sentit, a crear unes mesures de seguretat i alguns canvis que vindran per a quedar-se, per això, per el bé de tots i la seguretat, i acoplarem els actes, però sí que esperem celebrar les nostres tradicionals, el concurs de paelles, els empedraos, són actes que a part de ser massius també era el tindre que portar aliment al carrer, que la gent sí o sí té que estar sense mascareta, i tindre a 3.000 persones o 5.000 persones en l'avinguda sense mascareta, ara mateix era molt complicat.
Però possiblement això sí que és algo que sí que tenen planificat i que se posaran en marxa. El bou al carrer, hi havia gent que no li agrada, o sigui, que no és una persona que especialment siga el bou el que li agrada de les festes, però que considera que el bou en plaça és com que no està en les festes.
Sí, el bou en plaça, als aficionats del bou al carrer no els agrada. Jo com a regidor de festes sí que agraeix molt a la comissió del bou i a les associacions taurines de Vila-real, que van ser ells els que van acceptar la proposta, perquè si hagueren dit que no volien plaça...
I van proposar retrasar les festes?
No, això sí que en cap moment ens ho van proposar. Sí que és de veres que l'última opció en quant al bou eren d'ells, perquè clar, l'Ajuntament sense la Comissió del Bou i les seues associacions no pot celebrar el bou. I ells van decidir que sí, que volien continuar amb la tradició i fer-lo en plaça, però sí que també dic que esperem que siga l'últim any, que l'any que ve torni al carrer, perquè també és el que dic, és aquest estímul als hostelers i als comerços, de sobretot de la zona de la vila, perquè sabem que a Vila-real ve moltíssima gent. Ara només teníem plaça per a 1.375 persones, quan en un dia normal de bou poden haver en la vila 9.000 o 10.000 persones.
Sí, però ja li dic, com que forma part de la festa, hi ha gent que és que no se dona compte, simplement puja al cadafal i està allí socialitzant, i a voltes és que no li ve massa si ve el bou o no, és que tampoc està pendent. Per fi mos quedarem només en una reina, ja, perquè ara allò de tindre dos reines, dos cors d'honor...
Sí, ahir també vull agrair, no, a les dos corts que han estat convivint aquestes festes, la cort de 2019, que per desgràcia no va poder despedir-se com toca perquè encara li queden pendents actes, i la cort de 2022 que està ahí a l'espera perquè les pobres estan nomenades però no estan proclamades. Sí que vull agrair a elles en especial i a les famílies la comprensió i la col·laboració que han tingut en tot moment, que sí que esperem que ja al mes d'abril, quan seria el començament del cicle normal de festes, puguem fer una presentació com toca per a l'acord de 2022 de Maria Carmona i totes les seues dames d'honor, no?
Sonar-me l'apellido que me sona. Se va un president de la Junta de Festes, pràcticament el president, perquè és el segon, però és el que més temps ha estat, José Pascual Colás, i entra un nou president de Penyes. Però, clar, ens passa igual. Com que no ho han viscut tot tant, pareix que ens costa o estem confusos a voltes de qui és l'actual president de Penyes, de la funció, que l'altre ja no... Perquè ara com que preguntem a l'antiga encara moltes coses.
Sí, Toni Carmona, el president de la Junta, i el seu equip van entrar en octubre. Clar, acabem de suspendre maig i setembre. Els pobres s'han estrenat en una situació molt difícil, de la que jo crec que han eixit molt bé. S'han preparat 90 actes que de normal són uns 300. Uh-huh. S'ha fet una programació molt bona i jo crec que encara que hi ha moltes coses que canviar, no? O que tenen que començar a fer, crec que el rodatge o la pretemporada, com diuen, no? Jo crec que ha sigut molt positiva també per a ells. Han demostrat que són un equip en ganes, que tenen moltes idees noves i jo crec que van a ser una bona junta. I també la comissió de Penyes, perquè hi ha que recordar que la comissió de Penyes
fa una tasca importantíssima.
Tampoc ha pogut celebrar unes festes en condicions i clar, darrere porten a moltes persones, perquè hi ha prou de 110-115 penyes oficials que també tenien ganes de celebrar unes festes i Susana i el seu equip van preparar 3 actes novedosos, bueno, el Tombe de Bou i la Gincana i el Laser Combat, que han sigut molt participatius i això també diu de les ganes que té la Comissió de Penyes de continuar treballant.
Laser Combat ha estat molt comentat, a la gent li ha agradat molt i tenen moltes ganes de que se quede com algo que es faça, no? Sap que Colás, el expresident de la Junta de Festes, va escriure un llibre?
Això també ha sigut en part culpable l'alcalde, perquè l'alcalde li punxava molt, perquè és de veres que Colás és, anem a dir, és un llibre de les festes en si, no?
Claro.
Colás coneix molt el món des de les penyes a la Junta de Festes i inclús la seva penya, la Merla.
Bé, la Merla és de les primeres, fa 42 anys que està en marxa, ells fan lo de el bàsquet des de les 24 hores, és a dir, són gent que ha viscut molt la festa.
Clar, és una penya fundadora de la comissió i Colás sempre és de veres, ja no és el president, continua, per sort s'ha quedat de president d'una associació de veïns, que això també s'ajudarà, però és una persona a la que sempre li consultes perquè gràcies a Déu i ses persones que tenim en Vila-real, historiadores de la vida, no? Perquè al final són històries que han viscut, són molt necessàries i jo estaré molt encantat de que se aplega i se llibre, de poder fulletjar-lo, estudiar-lo i sobretot utilitzar-lo.
A mi em va dir el nou president, Toni Carmona, que per a ell és com un manual. És a dir, jo, perquè el cas és que Toni Carmona ha estat molt, molt pròxim de Colás, és a dir, ells han viscut els dos el món de la festa. Quizá la diferència és que Colás era tècnic de la casa, per lo tant dedicava tot el dia, i Toni Carmona, pues, en este moment, ell ho fa por amor a l'arte. És aixina?
Sí, això n'hi ha que tindreu en compte també, perquè és el que parlem, és gent que al final està voluntària, ho fa pel bé del seu poble, acopla els horaris al seu treball, perquè en Toni té un horari de treball a jornada partida i és tard de treballar, fa que el seu equip...
Té horari de comerç.
Sí, té horari de comerç. Ell acaba de treballar a les 8 i a les 8 i mitja ja estava en Vila-real per a que es pogueren reunir per a treballar en quant al programa, no? I per això hi ha que valorar molt el treball que fa la Junta de Festes, la Comissió de Penyes i tota aquesta gent voluntària que, torna a dir, sense d'ells seria impossible que se celebraren les festes de Vila-real.
Per això hem d'agrair que n'hi haguen persones tan voluntarioses, perquè les festes no és ni més ni menys que seguir en les costums de cada ciutat. Claro, això és un poble gran o una ciutat... claro, és que Vila-real està fent enorme, però si no cuidem aquest tipus de coses, els nostres arrels, com per exemple pot ser la mostra de l'Alioli, que a mi m'encanta. Pot ser d'una de les coses més xules que tenim.
Sí, la mostra de la Gioli va ser una, una proposta que van a ser a través de que es abandonar la festa d'interès turístic provincial de la Xulla, i és un treball, bueno, és un treballón, perquè ahí des de fa dies s'estan preparant els pots d'oli, s'estan preparant els ingredients. És una feina que és el que diem, que no se veu, que la casa de la festa està plena de gent treballant per a celebrar aquest acte, i n'hi ha que veure el resultat final, que aquestes festes han tingut prop de 400 persones fent allí oli en la plaça, que ojalà algun dia se puga fer inclús un record Guinness, qui sap, no? Per a continuar promocionant la nostra festa, i sobretot això, agrair el treball a tota la gent que ha fet possible i que farà possible que tinguem unes festes de Vila-real conforme el que diem, no? Un poble gran i una ciutat xicoteta que té aquestes festes tan tradicionals i han una identitat pròpia.
És que jo, per exemple, si tu te passeges quan estan fent l'allioli i sents els comentaris de la gent, és com que te sents tan identificada en el que estan dient. És tan bonico, perquè tu sents el que diuen en ta casa, de si n'hi havia alguna embarassa no podia passar perquè se tallava, que si el té que fer un home en massa... Bueno, coses que dius són nostres. És que inclús per una persona que no siga d'ací, quan entra en aquest món, coneix realment la màgia que té el nostre i dos en gràcia, no?
Sí, això es passa també en les xiquetes, no? En la cort, quan entra,
claro.
Coneix un altre Vila-real.
Sí,
perquè
sí.
És de veres que també per edat, no? Però coneixen lo que és la nostra història, la nostra tradició, els nostres actes, perquè molta gent, inclús jo, fins a que vaig a plegar a l'Ajuntament, n'hi havia moltes coses que no coneixia, no? I és una forma també d'ensenyar a la província i al món que vinga a Vila-real de lo que som.
Que si no ho hagués viscut, diries, lo que m'he perdut.
Sí, sí, això és una cosa que sempre es diem, sobretot a Reina i Dames, que visquen les festes al màxim, que sabem que són molt pesades perquè hi ha molts actes, però que les visquen perquè això se viu una volta i se té que viure al màxim.
L'acte que a vostè més li agrada de totes les festes, el que més identifica se sent o el que més ganes té que arribi?
A veure, per devoció, sí que és de veres que enguany m'he emocionat molt el poder veure o que se retrobara la Mare de Déu en Sant Pasqual, que l'any passat, encara que van fer la missa de la Mare de Déu, Sant Pasqual no va poder vindre a acompanyar-la. Jo crec que el que es queren en la provessó, Sant Pasqual i la Mare de Déu, ja és un punt d'inflexió, no?, de dir que tornem a una normalitat. I ja com a penyista crec que és que la nit de Xulla, no?, el poder tindre aquest moment de germanor, d'estar en la nostra gent, els nostres amics, jo crec que era algo que se trobava a faltar, perquè les últimes xulles, pues, jo ho vaig poder celebrar en el macet dels meus pares, en el moment de pandèmia, però sí que és de veres que el retrobat en la penya, al vore els carrers, que en més gent o en menys gent, però la gent va voler participar i complint, com dic, les normes que va proposar l'Ajuntament.
Pues bueno, esperem a Sant Pasqual a que ens doni més aquests moments que hem repassat, i no res, Diego, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies com sempre i per tota la cobertura que heu fet durant la setmana, que a la gent que no ha pogut viure les festes heu explicat el que han sigut.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem y Tornem es una empresa de servicios de Vila-real que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem y Tornem en el 681-263-012
o en www.anemitornem.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache to come to find you for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining. Y un mes más tenemos aquí en el estudio, como siempre, a Pepe Montagut. Buenos días.
Hola, buenos días.
También a Víctor Vicido. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a la audiencia.
Y a la presentación de lo que ellos hablan y a quién representa, supongo que la tiene todo el mundo claro, pero en este caso lo volvemos a decir. Ellos son ambos de asociaciones independientes de agricultores, en este caso uno de Nules y otro de Villarreal en la provincia de Castellón. Mire, yo este fin de semana que he tenido tiempo para repasar las redes sociales he visto un vídeo suyo donde los dos reivindican que no, digo reivindican porque además lo hacen o al menos así se denota en el vídeo con mucho convencimiento, reivindican el no ir a una manifestación a Madrid que la convoca la Unión de Uniones, donde se va a pedir beneficios tanto para el campo como para la ganadería. Y a mí, personalmente, me sorprende mucho, porque la Unión hace la fuerza, ¿no?
Efectivamente, la Unión hace la fuerza. Todo mi respeto para la organización Unión de Uniones, pero nosotros cuando hemos leído las reivindicaciones hemos visto que no son las que deben de ser. Se trata de una serie de reivindicaciones, una incluso es injusta y divide al campo, otra digamos que ya va a ser concedida por el ministro de Agricultura, otra es digamos un poco, no sabría cómo denominarla, un poco errónea o confusa, de tal forma que a la gente la lleva a error. Y por lo tanto nosotros, habiendo digamos reivindicaciones tan claras y habiendo problemas tan graves en la agricultura, no podemos ir a pasearnos a Madrid a defender cosas que el ministro va a dar o que no se pueden dar porque simplemente no son verdad, ¿no? Como podría ser, ahora las analizaremos, el tema de la igualdad de tratamientos entre lo que es los terceros países y nosotros, ¿no? Porque la EPSA reconoce en un informe que solamente un 2% de lo que llega a Europa está por encima del límite máximo de residuos. Luego, es falso que el problema sea que tratemos con productos de forma distinta en España que en la Unión Europea, y encima se producen alertas, con lo cual no ese es el problema. El problema son los bajos precios por la diferencia de coste de producción entre esos países y nosotros. Y el problema también son las exigencias y prohibiciones que por tema ecológico nos imponen a los agricultores españoles. Entonces, habiendo problemas tan graves, no entendemos cómo están reivindicando estas cosas, que ahora las leerá Pepe y así la gente sabe lo que piden.
Mire, es que, ¿sabe lo que ocurre? Que aquí ya es como reivindicar, ustedes reivindican el derecho a que se ponga encima de la mesa la verdad de lo que necesita un agricultor y un ganadero. En este caso, reivindican el que se pida realmente lo que hace falta. Por eso a mí me chocaba bastante que ustedes no asistieran. Vale, ustedes están reivindicando el derecho a la verdad, ¿no?
Yo te voy a contestar de una forma muy clara. Se ha hablado mucho de la palabra unión. Se habla mucho de que hay que unir al campo y tal. La unión, unir al campo, unir. Unión es respeto. Respeto por todas las opiniones. En este caso, nosotros lo que no podemos es ir a una manifestación donde van o se defienden postulados en contra de lo que nosotros defendemos. Es lógico y normal. Es decir, si usted quería efectivamente que nosotros asistiéramos, usted nos conoce, señores de Unión de Uniones, usted nos conoce, sabe dónde estamos. Haber consultado un simple correo electrónico, estas son nuestras peticiones que vamos a hacer. Nosotros hubiéramos dicho, oiga, esto refórmelo, quítelo, porque nosotros defendemos esto. Aquí viene al caso algo que está ocurriendo ahora, que ha salido hoy. Pedro Barato, el presidente de Asaja, propone una movilización general para los meses finales de septiembre y octubre. Y él pone las fechas, que hay que unir a todo el sector y que hay que ir a las movilizaciones. Yo, cuando hablo de respeto, es un respeto efectivo. En este caso, si el señor Pedro Barato, por ejemplo, quiere unir, lo mismo que él ha hecho a Unión de Uniones con la concentración del 15, es, primero, reúna usted a todas las partes, consúltelos, lleguen a acuerdo y entonces irán juntos. Unión de Uniones tenía que haber hecho lo mismo. ¿Qué quieres? Que nosotros no critiquemos, nosotros vamos a criticar aquello que va contra nosotros, venga de donde venga. Por lo tanto, la unión, por lo tanto las reivindicaciones, por lo tanto las movilizaciones, las concentraciones, cualquier actitud unitaria se basa en el respeto. Y el respeto significa que tiene usted que consultar con los demás y llegar a un acuerdo entre todos. Creo que lo he dicho bastante claro.
No, lo podemos decir más alto, pero más claro no. ¿Cómo va el tema de la demanda? Esto es algo muy importante.
Pues la demanda, yo terminaré, creo, hoy de repartir y hablar con dos cooperativas que me faltan y un comercio. Bueno, el trabajo está hecho, está ahí encima de la mesa. Esta semana pues yo voy un poco agobiado porque tenemos la feria de agrícola de Nules, tenemos un stand, queremos hacer algunas cosas allí y también queremos repartir allí los formularios a los agricultores que quieran recogerlo.
Para la gente que pueda ir a recogerlo, ¿dónde tendrán el stand?
El stand en la misma feria.
¿En la misma feria de la localidad de Nules?
Donde se pone el recinto de la feria.
¿Y el día?
El día está de 16, se inaugura el 16 y finaliza el 19.
Es decir, que el próximo fin de semana, un fin de semana largo, del 16 jueves al 19 domingo, van a estar durante todo el día para la gente que se quiera aproximar y recoger esta información, ¿no?
Y la información y el formulario. Aparte de eso, bueno, de otras acciones, hay una ponencia que hemos puesto para el domingo a las 6 de la tarde, en la cual vamos a exponer nuestra posición sobre el tema del cotonet de Sudáfrica.
¿Dónde la van a hacer la charla?
Bueno, allí junto al stand hay una carpa del ayuntamiento, que es donde se van a hacer las reuniones y se van a hacer las charlas. Me figuro que será allí. No hay otro recinto.
De momento le han dado otro sitio para poder hacer la charla. Esta es al aire libre.
Es dentro, sí. No, es una que se puede abrir por todas partes. Una carpa que yo he puesto y allí. Y se puede hacer.
También será un buen punto. No sé, Víctor, a usted qué le parece, pero será un buen punto también para ir a informarse de toda la comunidad valenciana incluso, ¿eh?
Por supuesto que sí. O sea, cualquier agricultor que esté interesado por esta demanda y por cualquier otro tema agrícola, la feria de Nules es ideal para hacerlo. Y ¿ustedes? Sobre todo asistiendo a esta charla.
ustedes, los labradores independientes de Nules tienen un stand, ¿los de Villarreal se van a sumar a ese stand o van a tener otro aparte o cómo lo van a hacer?
No tenemos ninguno aparte, digamos que nosotros nos sumamos al stand de Nules.
Yo quiero decirte que allí hay algunos letreros que pondremos allí en el stand donde figura que tanto Villarreal como Nules vamos juntos en todos estos temas. O sea, que el stand es de la...
Pues qué bonito que además estuviera la Unión y también fuera junta en este tema. Es decir, al final lo que queremos es que todos ustedes pongan sobre la mesa las necesidades que tienen y vayan juntos a pedirlas, porque evidentemente lo que se reivindica es la verdad de lo que se necesita, ¿no?
Yo quiero aclararte una cosa respecto a la Unión. Yo he tenido muy, muy, muy buena relación con la Unión cuando estaba... no recuerdo el nombre ahora en este momento.
Da igual el nombre, sino con
tengo
el fin con el que
muy
se
buena,
creó.
Muy buena relación. Y además una persona que aprecio mucho es Ferran Gregori, uno de los dirigentes. Tuve muy buena relación con Durban, que era del Vall d'Uixó, con Goterris, de aquí de Vall d'Uixó, de Villarreal. Hubo una época en que yo me reunía con ellos muchas veces y hablábamos de todo lo habido por haber. Ideológicamente posiblemente tuviéramos opiniones contrarias, pero nos respetábamos.
Pero la riqueza está ahí, ¿eh?
Exactamente. Oye, yo tuve una época que dije a la Unión, digo, jolín, casi me estáis...
seduciendo.
Sí, para que yo me afilie a la Unión. Y ellos me dijeron, Pepe, interesa más que no te afilies, que llevemos buena relación, que lo contrario. Digo, pues bien. Quiero decirte con esto... que yo he tenido muy buena relación con la Unión sin ningún problema.
¿Qué opinan
ellos
de la demanda? Es decir, ¿ustedes han hablado con alguno de ellos sobre esa demanda que ustedes...
Ni la conocen ni quieren conocerla.
No se quieren interesar y yo creo que, bueno, dado el motivo por el cual se genera la demanda, que es la no autorización excepcional del metilclorpirifos, que ellos siempre han estado del lado de apoyar el plan de acción del gobierno y de la Generalitat, sobre todo de la Generalitat. O sea, aquí la gente tiene que ver que actualmente la Unió y Compromís y la consellera son exactamente lo mismo. La Unió nunca, nunca, nunca dirá que la consellera tiene culpa de nada. Siempre dirá que la culpa la tiene el Ministerio de Agricultura por no conceder dinero. Cuando resulta que la Comunidad Autónoma Valenciana es la que más dinero recibe de todas las comunidades autónomas para los temas de investigación de la línea biológica y biotecnológica.
En este caso, si no recuerdo mal, el ministro argumentaba que era la consellera la que no lo había puesto en su conocimiento. Yo sé que ustedes se lo mandaron tanto a la consellera como al ministro, pero el ministro argumenta que es la consellera la que no se lo hizo llegar. Por lo tanto, ustedes la demanda es contra la consellería.
Y contra el ministerio también, o sea, contra la consellería por no pedirlo.
Por no pedirla.
Y no solo no pedirlo, sino engañar al agricultor diciendo que los daños del cotonet se producen a la caída de los pétalos. Y eso es falso, se producen en flor. Entonces, si tú tratas a la caída de pétalos, los daños ya los tienes. Con lo cual, ¿por qué engañan al agricultor? Quizá por proteger una abeja que no debe de estar en nuestros campos por la ley de la piñola. Es muy curioso esto.
Claro, ustedes han llegado a datos, por ejemplo, como el que me acaba de decir de este insecto que no quieren que desaparezca. En este momento, ya han tenido la reunión con unos alcaldes, nos dijo la semana pasada. Supongo que en el ayuntamiento de Villarreal o con el alcalde de Villarreal a hacer fiestas se habrá retrasado el tema, por claro. Eso supongo, Víctor. No sé.
Es así. Cuando nos reunimos con el alcalde, nos dijo que había que esperar a pasar fiestas. Yo entiendo que ya hoy lanzarán los escritos para reunirnos esta semana, porque a nosotros se nos pasa el arroz, esta semana con los ayuntamientos de la parte, vamos a llamarle norte de la provincia de La Plana, realmente es de La Plana.
Y de la gente que se ha ido enterando durante este tiempo y de la documentación que tienen ya en la calle y que ya está repartida, la respuesta que están teniendo, esto hacemos una foto de publicidad y me lo dicen cuando volvamos.
Muy bien.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Y seguimos con Víctor Viciedo y Pedro Montagut hablando de esa demanda, de cómo han recibido las asociaciones, cooperativas y demás, estas reuniones que habéis tenido con ellos, ¿no, Víctor? ¿Qué interés les ha suscitado a ellos todo esto?
Bueno, yo creo que es positivo. Quizá vemos algo de temor a que digamos no aparecer ellos como ser los que están adheridos a la demanda o realizan la demanda, ¿no? La demanda está claro que la están haciendo la Asociación de Villarreal y la de Nules. En el caso de las cooperativas de producción, las cooperativas de servicios, las empresas de servicios, las SATs, lo que tienen que hacer es informar al agricultor. Proporcionarle esa documentación, uh-huh. Facilitarle esa documentación, ayudarle a rellenarla y sobre todo ayudarle en la proporcionarle el técnico que va a valorar los daños, que no se trata de un informe pericial complicado, expresando antecedentes y cuál es el problema, todo eso ya lo hará el abogada. Se trata simplemente de una valoración de daños de las fincas. Y ya está. Y
pero, verá, yo cuando dice que la gente tiene miedo de las demandas, no sé, cuando alguien no está a la altura de las funciones que tiene que desarrollar o y que además está elegida por todo el mundo y se le pide que cumpla esas funciones, ¿por qué la gente tiene miedo de demandar a alguien si no ha cumplido con el acuerdo que él firmó en su día para ostentar ese cargo? Es que lo del miedo, yo creo, ¿esto es real? ¿Esto ocurre? Es que a mí me sorprende.
Bueno, esta sociedad se mueve mucho a base de subvenciones.
Pero es que el agricultor al final no tiene que tener miedo.
No, el agricultor no tiene.
De pedir lo que a él, el perjuicio que se le ha causado a él.
Sí,
el agricultor al final ha estado todo el año trabajando, uh-huh. para poder tener un fruto que, por no haber cumplido con lo que presuntamente no haber cumplido con el acuerdo que tenían, pues no se han defendido sus derechos.
El formulario que compone la demanda, aunque la compone 9 páginas, es muy simple, está da mucha información, toda la información que tiene que hacer el agricultor. Simplemente el agricultor tiene que rellenar los datos, no tiene ningún problema. La parte más complicada, ¿cuál es? Pues la parte más complicada es, en este caso, pues que vaya a la cooperativa, si es una cooperativa, o una empresa de servicios agrícolas, si es que está en empresa de servicios agrícolas, y decirle, oye, mira, yo estoy en el huerto, lo valoro yo, lo valoras tú, ¿no? Oye, pues yo no puedo, sí que puedo ir. Vas al huerto y es muy fácil la valoración de los daños del cotorreo. Simplemente es de la forma que lo hacen todos, no se puede hacer de otra manera. Tú coges el huerto, por todo el huerto vas resparciendo, coges 300 frutos a voleo, simplemente, ¿no? Eliges de dentro, de arriba, de fuera, de abajo, uh-huh. y una vez has cogido los 300, los 400 frutos, te los pones allí y tú simplemente miras, está dañado por el cotonete una parte, está sano otra parte. Al final, ¿cuál es el porcentaje? ¿El 30, el 40, el 50 o el 20? Pues ese es el daño real. ¿Y cuál es la valoración económica? Pues es simplemente que ponemos allí claramente de que hay unos seguros agrarios que tú más o menos pones el precio del producto que tú vas a asegurar. En este caso, tú coges cuál es, que es clementina, que es murcot, que es, no sé, tango, o es oro nulo o lo que sea. Pues tú coges, pones el precio que figura en el documento del agroseguro y ya tienes la valoración económica y nada más. ¿Cuál es el problema para que un técnico ahí no se expone a nada absolutamente? Un técnico lo único que hace es certificar que allí hay un daño y nada más.
Pues es bastante simple, o al menos lo veo yo.
Efectivamente, así es.
Es decir, es a mí, si fuera en este caso la persona que afectada, me lo habrían simplificado mucho. Y yo lo único que reclamo es algo que es mío.
Efectivamente. Y sobre todo, lo más importante, porque claro, nosotros estamos ahora hablando por la radio, habrá gente que se enterará y gente que no. Lo que está claro es que la información de que hay una demanda en curso al agricultor le tiene que llegar. Y desde luego, vía cooperativa, sea de servicio, sea una cooperativa de producción o lo que sea, le puede llegar, no, le debe de llegar, se le debe de informar que existe esa posibilidad.
Claro, porque yo también me pregunto que las cooperativas, los alcaldes, lo único que están haciendo es velar por las personas, primero las que están asociadas a estas entidades, y segundo, un alcalde no querrá que a sus ciudadanos les vaya mal la cosa porque no habrá economía circular.
Yo te voy a decir una cosa muy clara y quisiera que la entendieran todos, cooperativas, ayuntamientos y todos. El hecho de que se vaya a poner una demanda es precisamente porque nosotros queremos ejercer el derecho que tienen los agricultores a recibir indemnizaciones. Según la Ley de Sanidad Vegetal, desde el mismo momento que tú haces una declaración de plaga y la calificas de utilidad pública, tú, la administración es la que toma, asume la responsabilidad y las competencias en los tratamientos. Por lo tanto, tú en cierta forma no mandas de los tratamientos, te los van a indicar. Lo que pasa es que esto es un poco aleatorio. Pero sí que al margen de eso, la ley te dice que tú, la administración tiene que compensar, indemnizar y ayudas a los agricultores a una plaga que se ha declarado que efectivamente se ha calificado de utilidad pública. Uh-huh. Por lo tanto, el hecho de que la consellería, con la aprobación del ministerio, declare que hay una plaga, está declarando que tú tienes derecho a recibir indemnizaciones. Y lo que hacemos nosotros en la demanda es simplemente recordarle a la administración que en arreglo a esta ley de sanidad vegetal tenemos derecho a recibir estas indemnizaciones de la plaga por un daño causado por esta plaga.
Mucho o sea, más, es que están haciendo mucho más que eso, porque, mire, están a un año y ocho meses aproximadamente de las próximas elecciones. Lo que están haciendo es diciéndole a los políticos, señores políticos, de ahora en adelante ya hemos cumplido la mayoría de edad, ya sabemos la gente a lo que tenemos derecho y a lo que no tenemos derecho. Y si ustedes no ejercen bien su función, van a tener consecuencias. Por lo tanto, a partir de ahora, vamos a dejar un poco los miedos aparte, porque si esto fuera una empresa privada, se le pediría responsabilidad al trabajador.
Claro.
Y no hay que olvidar que ustedes no les estaban pidiendo esto desde ahora, sino que les estaban informando de que el cotonete estaba avanzando y que ustedes tenían daños. Por tanto, yo creo que además ahora ha llegado el momento en el que ya somos todos mayores de edad. Y ahora tienen que demostrar estos agricultores, porque también no tenemos que olvidar que han estado durante mucho tiempo reprimidos, ¿eh? Donde no se podía hablar ni siquiera de las palabras. A un político era como que no se le puede demandar a un político. Y claro, el tiempo de la patente es que de corso y todo eso
nosotros
ya ha pasado.
No demandamos a ningún partido político. Demandamos a la administración.
Claro. Usted no demanda a ningún partido político.
No distinguimos partidos, distinguimos administración.
Claro, por eso mismo no tendrán más remedio que el que opta a estar en un cargo, hacerlo bien. Porque si no, tendrá uh-huh. consecuencias.
Claro, así es. Y luego yo quería lanzar un mensaje al agricultor. El agricultor de la zona es un agricultor pacífico,
claro,
está acostumbrado a querellarse contra la administración. Suele ser mayor, es decir, puede tener incluso ya la vida resuelta, porque ya recibe una paguita o lo que sea. Uh-huh. Puede tener incluso otro trabajo, porque
pero tiene
la
obligación de dejarnos
parcial,
un futuro.
Ahí
tiene la obligación, Víctor, de dejarnos un futuro. No nos olvidemos esto es el principio del fin de la no responsabilidad que se tiene en un cargo público.
Entonces, yo le quería decir a ese agricultor de que si no lo quiere hacer por su bolsillo, claro, que lo haga. Por nuestra comunidad valenciana, que tiene ya un 30% de abandono y va a más. Es decir, que poco a poco nos están destruyendo la agricultura familiar. Puede que a lo mejor la agricultura subsista fuera de esa agricultura familiar, pero ya no será la agricultura tradicional familiar, lo que hemos heredado de nuestros padres.
Pero Víctor, después
que lo
de
haga
una pandemia,
por el paisaje.
Pero después de una pandemia donde no teníamos mascarillas, que las tenían que traer, claro, de fuera, ¿vamos a tener que esperar a que las naranjas nos vengan de Sudáfrica para poder comer naranjas?
Ahí estamos.
A ver,
es que nos
que
han
hagan,
dado.
Yo me gustaría que me dejaras terminar.
Sí.
Que lo haga por el paisaje, que nos está cambiando en la comunidad valenciana. que lo haga por la economía de todo el país, porque si cae la alimentación...
No, por el paisaje y por la salud.
Y por la salud también, porque efectivamente nosotros cumplimos toda la normativa, aunque no nos guste, fitosanitaria y de todo tipo, europea.
Tenemos que compensar las fábricas que tenemos con la cantidad de vegetación que tenemos. Víctor, no es solamente el paisaje, ¿vale? Porque las fábricas siguen siendo rentables, pero ellas emiten.
Claro.
Y mientras no regulen, porque a todo esto, claro, se han dado más prisa en regular la agricultura que en regular las emisiones.
Sí. Uh-huh. Lo que yo quiero también decirles es que para aquellos que piensen, agricultores, ayuntamientos, cooperativas, de una forma un poco ideológica, que tengan en cuenta que, por ejemplo, si la demanda lleva tiempo y en las próximas elecciones cambia el signo político de los que mandan y se va a mandar la derecha, en este caso, que la demanda seguiría adelante igual, no es cuestión de ideología o de partidos
políticos. No, a mí no me cabe
la
ninguna
demanda,
duda que...
La demanda va a ser igual, mande quien mande. Exactamente, mande quien mande.
Faltaría más, claro. Porque entonces sí que es verdad que ustedes perderían toda la credibilidad, ¿eh?
No, es decir, esto no va de rojos y azules, esto va de malas políticas. Y lo que hay que ir, y nosotros vamos, son contra las malas políticas para que cambien. Las pueden cambiar los actuales gobernantes, y si no, que la sociedad se dé cuenta y que cambie de políticos. Pero no podemos seguir con estas políticas que están arruinando la agricultura.
Por cierto, hubieron unas declaraciones que hizo Roger Llanés, ¿vale? Por ejemplo, que él siempre se escuda en que hasta el 2015 no se hizo nada para frenar la plaga.
Bueno, y yo a este respecto me llama la atención, estas fueron las declaraciones que hizo el domingo pasado en Valencia Fritz. Uh-huh. Me llama la atención que siempre parece que quieran arrimar la sardina a su lado. Vamos a ver, la cuestión de agricultura no es cuestión de lado, es cuestión de soluciones. En 2015, en 2009 apareció el cotonete de Sudáfrica. Se le cercó o se le separó los árboles afectados o la zona afectada de forma que allí no podía entrar nadie. Se le trató un clorpirifos varias veces. Uh-huh. ¿Y cuál es la evidencia de que allí salió? No se dieron cuenta de un problema gravísimo. No se dieron cuenta. Que aún tratándolo con clorpirifos, que lo podían controlar, no podían erradicarlo. Pero es que este señor dice que apareció en 2009 y hasta 2015 no se hizo nada y que de 2015 en adelante se tomaron las medidas oportunas para solucionar el problema. Y esto es falso. Diga, perdone que se lo diga. 6 años de 2009 a 2015, si no hicieron nada, de 2015 a 2021, que está descontrolado totalmente el cotonet, tampoco se ha hecho nada. Además, que lo que ustedes están hablando y defendiendo, que es el plan de acción, jolín, está demostrado que ha fracasado.
Es que lo que se ha hecho mal. Ese es el problema. O
sea, bueno, pues el secretario autonómico lo que decía es que sus esfuerzos han ido orientados a la búsqueda de la aclimatación de este depredador natural que dicen que es originario de Sudáfrica.
Bueno, lo que han hecho es errar con el predador, porque está claro que este predador ni se ha aclimatado, ni está siendo ninguna solución y no deja de ser un método experimental, y un método experimental tú no lo puedes poner como una solución nunca en la vida.
Es que la aclimatación que ellos dicen, vamos a ver, si estáis buscando el Aragirus en Sudáfrica, estáis buscando el Alatropa en Sudáfrica y otros depredadores, si queréis aclimatarlos, aquí tenéis al Cryptolemus, que hace años ya que está aquí, que es natural de nuestra tierra, ¿por qué no lo aclimatáis? Oye, ¿por qué no cogéis y cada generación que vaya le vais bajando las temperaturas a forma de que le podáis aclimatar para que pueda existir o pueda salir este depredador nuestro en el mes de marzo, por ejemplo, y no en el mes de mayo?
Hay otra cosa que él está diciendo, y es que está estudiando la posibilidad de conceder ayudas en función de las pérdidas. El umbral para que las ayudas no distorsionen el equilibrio entre producción y comercialización. ¿Qué está diciendo este hombre?
A ver, ¿cómo va a distorsionar las ayudas el mercado? Que me lo expliquen. Aquí parece que estemos hablando de una gran economía, una economía grandísima. Estamos hablando de un problema cotonet que está ahora localizado. ¿Distorsionar el mercado? Este señor no sabe lo que es distorsionar el mercado. Distorsionar el mercado sencillamente es que entren las frutas y los productos de terceros países. Eso es distorsionar el mercado a los costes que ellos tienen.
Nos hemos quedado sin tiempo. Y yo sé que hay muchas cosas que hablar, pero seguiremos hablando. Víctor, ¿algo que añadir?
Bueno, solamente que en esa entrevista lo primero que tiene que hacer el señor Llanes es documentarse, porque dice que el metilclorpirifos fue desautorizado por ser cancerígeno. No. El clorpirifos se le calificó de neurotóxico. Uh-huh. Y el metilclorpirifos no se hizo la revisión por pares porque los riesgos del clorpirifos, los técnicos de la EFSA dijeron que podían ser los mismos que los del clorpirifos y por lo tanto no valía la pena hacer los estudios de peligrosidad, de riesgos. Entonces, que se documente. No es por cancerígeno, es por neurotóxico y no el metil, sino el clorpirifos.
Pero por principio de precaución, que no es un principio científico.
Y eso, si hubiera tiempo, hubiera leído yo el motivo que está aquí.
Sí, no, pero nosotros el próximo lunes volvemos y continuamos con el tema porque es amplio. La entrevista da para mucho, que si quiere la podemos repasar, porque no quedará en el olvido. Muchas gracias por haber venido, Víctor Viciedo y Pepe Montagu. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Gracias a todos vosotros. What I'm trying to say is I need the deep and keep imagining meeting wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misspeak.
Radio Villarreal 92.2 frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción en las instalaciones de siempre de Seat Villarreal. ¡Te esperamos!
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bé, i la nostra última part del programa la dediquem al món de l'esport i per això avui tenim amb nosaltres els regidors en aquesta competència així a Villarreal, Javier Serralbo. Bon dia, Javier.
Bon dia.
Com sempre, un plaer tindre't, sobretot després d'aquesta setmana de festes que estàvem comentant, no? Que bé, ha sigut com esperàvem dins d'aquesta normalitat, no? I que la gent s'ha portat a... més o menys bé, no?
Sí, bueno, les festes, com has tingut també el regidor a Diego, al final pues, és també mostrar el que la ciutat fa, no? I coses que potser fora de festes també estan fent-se allà, no? Pues, algunes coses d'esports com tingut, van tenir les 24 hores de bàsquet la setmana abans, com sempre, també els protocols que ja estan jugant els partits. Hem tingut també pues, el tema del club ciclista que va fer la competició l'altre dia dels xiquets i al final s'han anat recuperant un poc també aquesta normalitat, no? Que és el que volíem. En totes les precaucions, en disparitat d'opinions, que tenen, nosaltres en tenim a tot el món, però al final l'Ajuntament té que veure diverses vertients. I igual que se recupera algunes coses, pues, la vacunació està permetint que ja se pugui fer més normal un poc tot, no? I també en el món de l'esport, no? Que nosaltres pues, també estem fent ara pues, la nova programació també per a poder obrir en condicions totes les instal·lacions.
I justament, bé, anem a parlar un poquet de tot això, no? Voldria és començar en esta presentació que han fet avui de la segona milla, no, de la de la ceràmica, que és una competició d'atletisme, no? M'estava comentant
sí,
vostè.
Sí, és el club d'atletisme l'any passat va pues mos va fer l'observació de que volien recuperar una cosa que era mítica en el món de l'atletisme, que és la milla, no? Que és en grans events i s'ha fet en molts països d'Europa durant molt de temps, no? Que és una distància així la que dona molt de catxar la gent que la guanya i també que és molt bonica de veure, no? I damunt, pues, aprofitant l'espai on està, que està davant de l'estadi de la ceràmica, entre Carmelites i l'antiga carretera, com dit, a Llorenç, en aquest espai se farà molt visible també en l'estadi de fondo i també per donar-li també el nom a la ceràmica, com sempre diem, no? També té que tenir un retorn a tot el que fem, no? I entre nosaltres vam plantejar al club que ens organitzarà aquesta milla i el club en tot el carinyo del món, pues, avui estàvem a dos també en la presentació i serà este dissabte que ve, el dia 18, per l'Esprà, entre les 5 de l'Esprà i les 8 de l'Esprà, en l'entorn de l'estadi de la ceràmica, i també se fa en llocs, no? Que a vegades pues, també demà disculpes per les molèsties que a vegades ocasionem, no? Però al final també tenim que fer coses per recuperar aquesta vida i també per a que el sector de l'hostaleria pues, també tinga gent, no? Que vaig a veure en totes les mesures que se farà i el protocol Covid, que com estarà estem fent-ho tot i retornar també a la ciutat, no? Jo crec que enguany d'un bon cartell i Sant Milla hi vindran esportistes que són campions nacionals i són tant d'Espanya com de fora també alguns esportistes. Jo crec que serà molt interessant. N'hi ha una part que encara s'ha retrasat la finalització de les inscripcions, crec que fins al dimecres se pot encara, que és que se pot una part popular, no? N'hi ha uns que són hi ha deportistes d'elit, però n'hi ha una part popular que qualsevol corredor també pot, si té ganes de veure això, no? Entre quilòmetre i dos quilòmetres que està la milla, que és una carrera que també se la pot fer qualsevol persona que siga aficionada a l'atletisme.
Pues la segona cita important de l'esport, no? Així a Vila-real, perquè demà regidor torna a la Champions.
Sí, demà torna a eixa Champions, no? Que tantes ganes teníem, no? De sentir l'himne
sí, així el fiquem, no? Així el fiquem normalment, sí. molt sovint.
Sí, en esta ràdio és un himne que és molt, no? Bueno, pues, provocat gràcies a haver guanyat l'Europa League, no? Pues, també ha provocat que pugui tornar al Villarreal a la Champions, que jo crec que és on li correspon per l'esforç que està fent també el club en tindre un equip de qualitat, en un gran entrenador i amb molta il·lusió també, no? de que aquest grup que ens ha tocat, que evidentment tots els equips que estan ahí, demà pues, començaran en Atalanta i es començaran amb bon peu, no? Que és el que volen sempre.
Sí, i és veritat que pues bé, tot això fa reforçar aquesta marca de ciutat esportiva que té Vila-real, no? I sobretot l'esforç que s'està fent, no? des de la seva regidoria d'esports per subvencionar i ajudar en les partides, no, pressupostàries als clubs i els primers equips de la localitat, perquè clar, han reforçat aquesta subvenció pues en 30.000 euros més, no, aquest any.
Sí, a veure, ha sigut un any difícil per a tots, no, però també per als clubs, no? En els clubs esportius de la ciutat tenim 30 clubs que tenen esport base, que és el que se subvenciona, en aquesta subvenció que fins ara era de 145.000 euros i la pujarem a 165.000, ahí pugem 20.000 euros per a que ells compor més de diners. Per què? Pues perquè també els clubs estan tenint la dificultat d'haver perdut en alguns casos alguns que podien anar, en què no han pogut donar tot el que sempre en un any més normalitzat podien també a la gent que té el deport base, i mos pareixia també que igual que hem fet les ajudes al tema d'hostaleria, igual que també els clubs i alguns gimnasos i algú també han tingut aquestes ajudes o han fet coses també per a que recuperen, també pues, tots els clubs de Vila-real, en aquest cas en total tenim 60 clubs, però que tinguin l'esport base, pues, se presenten entre 30 i 32 tots els anys, no? A aquesta concurrència competitiva, que el que fem és patrocinar la publicitat que fan de la ciutat, de la ciutat de la ciutat de l'esport, del Servei Municipal d'Esports, en les seues camisetes, no? Això és el que nosaltres fem. I hem pujat aquests 20.000 euros per poder ajudar a que hi un poquet més en el repartiment a tots els clubs. I també vam ficar en marxa, ara no fa molt, però vam ficar en marxa també una cosa més consolidada per a per als primers equips d'algunes disciplines, per també per donar un poc d'al·licient, no? I perquè també tenen més gasto els primers equips, perquè quan tenen que viatjar, pues, en definitiva, pues, puja tot de diners, sí, també, sí, sí. I entonces nosaltres el que volem valorar és que sàpiga també els clubs que si tenen equips un poc més d'èlit, pues, també podem anar a ajudar-los, no? I al final pues, també han pujat d'ahir, han pujat també 10.000 euros, de 45 a 55.000 euros és el que ficarem per aquesta concurrència competitiva dels primers equips, no? Tot això jo crec que també per conformar aquesta ciutat de la ciutat de l'esport, no? Parlem antes del Villarreal, del Villarreal de futbol, no? Que és el nostre emblema, és el que ens dona a la ciutat, li ha donat molt, perquè de rebot també per les indústries, per tot el coneixement de Villarreal, pues, gràcies al club de futbol està, però a vegades ens diu que no, és que pareix que només sigui futbol tot, no? Així n'hi ha 32 disciplines esportives diferents, intentem també ajudar en tot el possible a tots els clubs en la mesura, no? A vegades arribem més, a vegades arribem menys, també en tindre les instal·lacions, saps que enguany hem tingut el problema del set de tecnificació esportiva que també va provocar que no puguen tindre la mateixa oferta dels pavellons durant un temps, no? En principi tenia que acabar en el mes d'octubre aquestes obres, però ja va veure que...
Sí, això també l'anava a preguntar, que com anava aquest sostre que s'havia caigut per culpa de les pluges?
Pues bueno, és que jo crec que és un dels exemples, no? De quan ens diuen a vegades, home, ha passat 10 anys i encara esteu parlant del PP. És que a veure, és que el que ha passat en aquesta comunitat, perquè això ja afecta a la comunitat valenciana, no? És, jo crec que és molt greu, no? Perquè al final els diners són de ciutadans. I el que no és possible és que tu vulguis per lluite, no? Com la frase aquella famosa que tenia l'alcalde anterior del Partit Popular, per lluir n'hi ha que patir, te'n vagis un dia a una gala de l'esport, que va ser el senyor conseller Fontdemona en el seu temps, i sí, és molt bonic dir no anem a fer-vos un pavelló, que és el que volien tot el món, un pavelló i alguna cosa més, no, anem a fer-vos un centre de tecnificació esportiva. N'hi ha dos pliques, al final de 8 milions, 12 més, són 20 milions, de 20 milions passa en els sobrecostos famosos de Ciexa, que li interessava molt construir, però després els diners no sabien on estaven, van anar a 31 milions d'euros, i ara ja havien fet, havien aconseguit pues, en abril, nosaltres vam dir, escolta, que això no podem, perquè pot ser perillós, no? Perquè el claro, en aquests 31 milions resulta que on més falta fer ja tindre el reforç, que és el sostre, van ficar una lona, no? Com si fos la lona d'un meari o d'un dos cavalls, no? per que ho entenga la gent, no?
Sí, sí, sí.
I claro, ara ja la Generalitat va tindre que ficar 1.300.000 euros, que se diu pronto, que és el mateix que val el pavelló Llorenç, més o menys, o sigui, ha tingut que gastar-se només per reparar el sostre, igual que va passar en el José Soriano, igual que fa dues setmanes veiem que el col·legi de la Benadreça de Castelló, el mateix tipus de sostre que bueno, fas una infraestructura i al final li fiques dalt. Què ha passat? Pues que el, bueno, lo que sabem és que la part que ja estava reparada, ja havien pogut reparar, aguanta la pedrega, però l'altra part, pues, el sostre ixe no l'ha aguantada, entonces acaba d'entrar més aigua, i el que ha fet és que pues, el perill que tenien, que per això en abril van decidir tancar la instal·lació, pues, s'ha confirmat, no? I per això pues, jo crec que la decisió de tancar-lo per a poder arreglar-lo per obres d'emergència pues, estava ben feta. A partir d'ahir, pues, al caure este sostre d'ahir, entrar l'aigua, veurem a veure com les condicions que està el parc i tot, i veurem pues, que la Generalitat també estem fent la valoració de poder suplementar el que ja està suplementat de 1.300.000 euros per a poder acabar d'arreglar-lo quan abans possible. Però no tenim data, no podem dir encara...
Perquè això podria entrar en les partides que de danys per culpa de la pluja o no?
A veure, estan els tècnics calculant tot el que ha segut i també ho ficarem, evidentment, si n'hi ha pues, la declaració està de zona catastròfica que nosaltres com a ajuntament vam demanar al govern d'Espanya, no? Que quan fa la pedrega no només per coses de l'ajuntament sinó també pues, per els horts. Clar. I per la gent que ha pogut tindre, si està, pues, nosaltres també anirem per aquestes ajudes, per lo menos perquè no li costen als valencians ixe gasto, no? Però ja dic, el problema és que és un resum de com se feien les coses abans, no? No se mirava després, no hi ha pla de viabilitat, al final l'ajuntament ha tingut que assumir durant aquest temps i ses instal·lacions, no? Per a poder, però claro, va a repercutir de rebot també en tots els clubs de la ciutat que van a tindre menys espai. Clar. En els altres pavellons.
Sí, i retornant, deixant de banda i ses sostre, que gràcies per comentar-nos un poquet com està el tema, no? Que se'ns havia quedat així un poquet mitjan com havien passat les festes, no? Tornar al tema de les ajudes, no? I les ajudes que rebran els clubs de la nostra ciutat. Què té que fer un club si vol anar sí. per a aquestes ajudes, si vol
supeditar-se. Tots els anys ixen, abans de maig, ixen les ajudes, no? Ixen un període per a presentar. Uh-huh. Lo que fem nosaltres és un patrocini publicitari, no? Uh-huh. Tot l'esport base, tots els clubs, pues, tenen que enviar la informació de quants xiquets o xiquetes tenen en l'esport base, i també la incidència i la propaganda que fan de la ciutat en les xarxes socials i una sèrie de condicionants. Això ho tenen tots els clubs des del principi de quan se fa la convocatòria, que és normalment en març, abril, se fa la convocatòria per tindre hasta maig per a presentar-lo. Normalment és la temporada acabada. Enguany i l'any passat hem sigut un poc més flexibles en el tema, perquè claro, era molt difícil de calcular, perquè no tots els clubs han tingut la mateixa oportunitat de jugar en tot, perquè ha sigut un any prou especial, no? Però a partir d'ahí, pues, presentar-lo, i en aquesta documentació el que se fa és una valoració que ja està feta del valor, un valor punt, i entonces depenent de si ho té més xiquets o menys en el club, i depenent també les vegades que juga i tot, és un conjunt de coses, no?, que al final se fa aquesta concursa competitiva, i això, 665.000 euros en guany se reparteixen entre això, es vora 30 clubs. En el cap dels primers equips també és complir les condicions, presentar-lo al Departament d'Esports quan s'obre la convocatòria. Enguany el que fem ara, això ja és la finalització. Mm. ¿Vale? Però el que sí que hem aconseguit, que també per això han tardat un poquet més, era poder tindre la disponibilitat econòmica de poder ficar un poc més de diners, no?, per a compensar un poquet també este any especial.
Sí, especial sobretot per a tots, no? Pues recordem, regidor, a part d'aquestes ajudes, ixa segona milla de la ceràmica que tindrem aquest cap de setmana,
sí,
ací a Vila-real, per a que tot el món, convidem a tot el món a que puga vindre, no?, i veure i gaudir
d'ella.
Sí,
en totes les limitacions i en el...
Clar.
Això, però jo, la gent que no ha vist, jo els convido, l'any passat va ser molt espectacular, perquè les velocitats que alguna gent agarra, no? Mm-hmm. I gent de molta categoria, pues, és molt especial.
Pues, regidor d'Esports de Vila-real, moltes gràcies, com sempre, per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de totes aquestes novetats que trau la seva àrea.
Gràcies a vosaltres.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¡Las cuatro! ¡Ay! Solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Canem, la ropa que estás buscando, ahora hasta el 50% de descuento. Encontrarás calidad a buen precio y un asesoramiento personalizado si lo deseas. Canem, hombre y mujer, casual, sport, ceremonia, desde la talla 34 a la 50. Canem, nos encontrarás en calle Mare de Déu de Gracia 3, frente a la Plaza Vallarri, o en www.canem.shop. Bring that ass back
like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Vosaltres sabeu lo horrible que és se t'apegue una cançó i que mai pugues parar de cantar-la? Pues això és lo que va passar també en aquesta cançó. Des de que me la van ensenyar la Estació Espacial de Teruel, que en castellano seria la Estació Espacial de Teruel, no, de la Xove Maren, pues no me la puc llevar del cap. Fins i tot avui he somiat en ella. I clar, una amiga m'ha dit, això ja és un nivell superior. I jo, pues sí, sí, la veritat és que teniu raó. Però com jo vull compartir amb vosaltres, pues espero que vos passe el mateix camí, que se vos pega aquesta cançonet tan animada per a començar avui dilluns. I qui ve també molt animat? Pues els nostres companys d'esport, que ja sabeu que estan de festa perquè demà pues torna la Champions així a la nostra ciutat de Villarreal. Pues en això ens quedem i demà, pues com sempre, ens retrobem a les 12 així a Ràdio Villarreal a protagonistes, dues horetes molt carregades per a fer-vos gaudir. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Necesito tiempo.